mateix, mira, a les 9 en punt.
Veus?
I pel que fa als vols, sí que tenim una mica més de moviment, hi ha petits retards, entre 5 i 10 minuts, deu ser per allò de cua 1, cua 2, cua 3, que la gent no sap ben bé on ha d'anar. Remarcables n'hi ha dos. El primer seria un vol de Vueling a Alacant, que havia de sortir a les 8:35 i finalment sortirà a les 10:40. Això ja molesta una mica més, sí, potser. I un altre vol que de Wizz Air, que anava a Cracòvia, que s'ha retardat, sortia a les 9:30 i finalment sortirà a les 10:50.
I ara en parlàvem. I el trànsit, com el tenim ara?
També tranquil. Tenim les mateixes retencions que hi havia fa uns 30 minuts, aproximadament, a la carretera BB-4608, a les Masies de Voltregà, Osona, per un remolc que ha bolcat a la rotonda que enllaça amb la C-17, a la demarcació de Lleida, la N-230 sentit sud, entre el quilòmetre 155 i 156, mira quina precisió. Sabem que ja hi ha circulació intensa per un vehicle avariat que ha provocat el tall d'un carril.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja s'acosta Nadal i el moment d'anar pensant com el celebrarem amb els amics, la família o els companys. Per fer-ho bé, res millor que anar directament al Corte Inglés. Fonamental triar un bon vi i cava, a més d'uns ibèrics de gla i alguna cosa de marisc. El plat principal el tinc clar. Una bona carn o bon peix de qualitat, com els del Corte Inglés. I si al final són molts, ho agafo acabat de fer amb plats preparats que també són boníssims i m'estalvio de cuinar. A més, pots reservar amb antelació la teva comanda de carn, peix, marisc, xarcuteria i fins i tot de plats preparats i pastisseria i recollir-ho el dia que vulguis acabat de fer. També pots fer la compra online o per l'app i t'ho porten a casa gratis. A Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? I avui totes les nostres botigues estaran obertes de 9 del matí a 9 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Ah, i recorda visitar la pista de gel sostenible del Corte Inglés de Diagonal. T'hi esperem. Res més per avui. Bon cap de setmana.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista i escriptor Jaume Clotet, la politòloga i periodista Estefania Molina, el politòleg Quim Arrufat i el director de Públic Ferran Espada.
I Pol, de què hem parlat fins ara?
Primer agrair, és l'equip titular del divendres, no ha fallat ningú, és dia de festa, han ajornat unes hores la fugida, tot i que algú em sembla que té el cotxe aquí ja carregat per quan surti de l'estudi anar directe cap a la muntanya. I estàvem comentant ara una mica aquesta roda de premsa, ara ho comentarem en tertúlia, de Puigdemont, dilluns, amb aquesta traspàs de competències en immigració que Junts vol tancar ja amb el govern espanyol. Hi ha una mica d'escepticisme, podríem dir, amb si Junts farà o no farà un cop de puny real sobre la taula. Ara en parlarem.
Bon dia a tothom, eh? Esteu bé?
Bon dia.
És veritat que teniu el cotxe aquí fora o no? És veritat?
Sí.
Però no per marxar.
No.
Ja, casa per...
jo.
El Ferran sí que ja està a punt, ja està a punt de marxada.
Sí.
Vinga, comencem. Com cada 6 de desembre, la política avui, el dia polític, tot el terrabastall polític es concentra a Madrid, amb els dies de la Constitució, igual que ja va passar el 12 d'octubre, amb el president de la Generalitat, en Salvador Illa, després de molts anys d'absència. Per tant, anem cap a Madrid. David Melgarejo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia de nou, com estàs?
Molt bé, i tu? Com va? Els actes aquí Encara no comencen, no, per això?
Això a partir de les 10, a 10:30, serà aquest acte solemne d'Issat de la Bandera, on sabeu, participa Vox i després desapareix de les celebracions, però sí que ja ens ajudarà a veure una mica quin serà l'ambient en aquest acte d'avui, de 46 aniversari de la Constitució, en veurem.
I després hi haurà els actes oficials, aquest sí que hi ha el president de la Generalitat, és a les 12 del migdia al Congrés. Tenim un moment polític molt tens, David, amb molts fronts polítics o judicials, evidentment, al voltant de Pedro Sánchez, però després aquesta baralla entre PP i Vox per la gestió de la immigració que ha anat a més a les últimes hores, no?
Correcte, avui els tradicionals corrillos que diuen aquí, no? Sí. Que ja després de l'acte sabeu que els periodistes podem accedir doncs, a president del govern, president de la cambra, líder de l'oposició i els ministres. Avui un dels temes serà tota aquesta batalla per la immigració entre PP i Vox, però deixeu-me dir-me que també és un bon dia per copsar quin és l'ambient al govern espanyol amb aquestes negociacions amb Junts, perquè allà tindrem, com a mínim, tres dels ministres que estan participant o que haurien de cedir part de les seves competències a Catalunya. Per tant, podem tenir també un termòmetre des de l'altra banda de com estan aquestes negociacions.
Gràcies, David. Qualsevol novetat, com sempre, micros oberts.
Doncs aquí estarem.
Vinga, una abraçada.
Fins ara.
Ara parlant d'això que comentàveu, d'aquesta situació a Junts, amb aquesta compareixença prevista del president Puigdemont per dilluns que ve, però al fil del que deia el David, és veritat que aquesta setmana s'ha enrarit força, o com a mínim de portes en fora, aquest ambient entre el Partit Popular i Vox, Estefania, per aquesta qüestió de la immigració. Donat una mica la sensació, comentàvem abans fins i tot a la redacció, que Feijóo ha volgut fer content tothom i no ha pogut fer content ningú al final, no?
Sí, aviam, diguem-ne que tot això va començar, com ja sabeu, quan el govern espanyol va sol·licitar a les comunitats autònomes que es fessin càrrec d'unes quotes de persones migrades a repartir, i aleshores el PP va acceptar i Vox va dir que no, que ells això no ho volien i que hi sortien dels governs del PP. I des d'aquest moment doncs, hi ha hagut una mica de polèmica també perquè el govern espanyol volia fer aquesta llei de reforma de la llei d'estrangeria, on allò va transcendir, i jo crec que de forma molt injusta, amb el PP, Junts i algun partit més no ho voten perquè són racistes. Quan jo ho he dit ja molts cops, jo crec que no tenia res a veure amb això, això és el que les esquerres han utilitzat. La realitat era una llei que permetia al govern espanyol imposar a les comunitats, per tant treure més autonomia a les comunitats, quotes de persones migrades, sense garantir-los el finançament. Clar, què passa en l'actualitat? Quan tu acceptes una quota, això va associat a una sèrie de recursos. En aquest cas, si no hi havia acord entre les comunitats, el govern espanyol imposava tu aquestes persones, tu aquestes, i no hi havia garantit el finançament. Què sabem de tota aquesta història? De vegades es diu, no, això és un tema perquè hi ha partits racistes, jo aquí no entro a valorar. La realitat és que sense recursos és molt difícil que després, a l'hora de la veritat, aquestes persones tu les puguis incloure en el teu sistema de salut, donar-los una vida digna, perquè no són persones que venen aquí per estar-hi un parell de setmanes, han de constituir una vida. Per tant, el tema dels recursos és fonamental. De vegades hi ha discursos on s'associa la immigració a que tothom és racista. No, jo crec que molta gent, hi ha gent que hi està a favor, però creu que han de ser persones ben cuidades, no que visquin en una marginalitat, i dos, els serveis que hi ha, doncs que no quedin tensionats. Aquesta és una mica la polèmica que hi va haver. Què passa ara? Doncs que el PP ha dit primer que no acceptava, després que sí, estan una mica, no se sap ben bé què és el que pensa fer el PP amb tot això, però també el PP té molta pressió en aquest tema, perquè jo crec que l'opinió pública de dretes a Madrid ja accepta que el PP fa bé i Vox fa malament, però alhora, clar, és un filó molt electoralista, perquè l'opinió pública ha virat. Hem vist en el CIS com molta gent ja comença a manifestar que ho viu com un problema, després li pregunten, i vostè? No, però és un problema de la societat, no? Potser ells no ho pateixen. I per tant aquí el PP es troba en un context una mica complicat en la seva competició amb Vox. Però aquest és el tema. La meva opinió personal és que s'hauria de reformar la llei o s'hauria de fer una llei o mantenir la que hi ha, però en base a assumir la realitat, uns recursos i unes capacitats de les autonomies. Si no, el govern espanyol el que fa és repartir aquestes persones, que no en tenen la culpa de res, i rentar-se les mans.
Ferran.
Sí, el Partit Popular en aquest tema està atrapat entre dos posicions. Una que porta per nom Clavijo i l'altra que, evidentment, porta per nom Vox. El problema es diu Canàries. El problema és que tenim una situació humana insostenible. Insostenible des del punt de vista dels drets fonamentals, insostenible per a l'administració canària que presideix un membre del Partit Popular i que és el que ha demanat per activa i per passiva que s'arribi a una solució amb aquest tema. No podem oblidar que aquest tema pràcticament el juliol estava pactat i que són les pressions de Vox les que han fet retrocedir al PP. Per tant, racista o no racista, el que està clar és que el PP ara mateix és molt voluble respecte a les pressions de Vox en el tema d'immigració. També jo crec que per ideologia pròpia, i no és l'únic partit, ja hem vist com al final Junts també ha entrat també en aquest tema. Ara, hem d'acceptar per això que la solució sigui una llei que el que fa, com molt bé deia l'Estefania, és traslladar immigració de les Canàries a unes comunitats autònomes que no tenen els recursos per fer-ho? No. però no es tracta del trasllat. A mi aquest tema és que em té molt... és molt paradoxal. Vull dir, si tu trasllades... si tu trasllades X migrants, 100 migrants de les Canàries a Castella-La Manxa, el més probable és que aquests immigrants no es quedin a Castella-La Manxa. Vull dir, com que jo sàpiga, no hi ha controls policials ni fronteres entre Castella-La Manxa i altres comunitats com Catalunya, per exemple, o el País Basc. Aquesta gent venen aquí a treballar i, per tant, el que buscaran seran llocs on puguin intentar trobar algun modus de subsistència digne. I, per tant, el que cal és fer una anàlisi de com està distribuïda la immigració a l'estat espanyol. És evident que Catalunya és una de les comunitats amb més percentatge i que l'estat aboqui els recursos necessaris perquè les comunitats autònomes no el tenen.
Jaume.
Aviam, jo tinc la sensació que el tema de dels menors de les Canàries és una excusa. És a dir, en un país com l'estat espanyol, crec que eren 5.300 immigrants menors de les Canàries i uns 400 a la Ceuta, és una part molt petita. Per tant, es podrien repartir equitativament. Estic d'acord amb el Ferran, tu em pots enviar 100 a Cantàbria, que al cap de mig any poden estar a Bilbao, no? No hi ha problema amb això. El tema és, jo crec, de gestió d'un tema més gran, que és la immigració en termes absoluts, que no és només aquests 5.000 i pico. De fet, des que n'estàvem parlant la primera vegada de l'acord fallit fins avui, no han arribat una pila. Estava buscant ara les dades. La primera quinzena del mes d'octubre van arribar a Canàries 284 menors no acompanyats. Per tant, durant el mes d'octubre hauran sigut uns 500. Per tant, des de que se n'està parlant fins ara, ja deuen ser uns quants milers més. Per tant, això és un tema que no té solució. Jo tinc la sensació, i estic d'acord amb l'Estefania, que és una preocupació que part de la ciutadania comença a tenir, segurament en part interessadament, per alguns partits polítics i alguns mitjans de comunicació,
exacte,
però que és només una part. I la segona derivada, que és la pressió o el xantatge que fa Vox amb aquest tema al PP, jo crec que no té res a veure tampoc gaire amb la immigració, sinó té a veure amb la posició del PP, de Vox, en relació a la governabilitat. A França acabem de veure una moció de censura contra un primer ministre, que jo crec que l'objectiu de Marine Le Pen no era si el primer ministre Barnier governava millor o pitjor. La idea era tombar-lo, perquè aquests partits viuen bé en la desgovernança, en el caos, en la inestabilitat. Per tant, Vox ha trobat en el tema dels menors no acompanyats de les Canàries una excusa, com podria ser, és igual, qualsevol altra excusa que estigués en aquest moment per tombar els governs del PP. Per què? Perquè el que li interessa és la inestabilitat política a totes les institucions. De fet, ja va marxar per aquesta raó i ara és possible que no provin els pressupostos dels governs del PP. Ells hi perden? Jo crec que no hi perden. Pels seus
ells vols dir Vox, eh?
Exacte.
No hi perd.
Jo crec que no hi perd, perquè el seu públic té un component antipolític i si ells governen, en el fons s'estan convertint en això que ells tant critiquen, que és, digue-li, la casta política, sempre els que governen, l'establishment, digue-li com vulguis. Per tant, ells, en el fons, volen governar, però no volen ser copartícips d'aquesta mena de governs en els quals ells acaben una mica arrossegats, no? I, per tant, buscar excuses per, com a mínim, tensionar, i, si és possible, per trencar els acords, jo crec que els buscaran.
Jo per això us centrava en aquesta relació que hem vist entre el Partit Popular i Vox aquests dies, Quim, no? És a dir, que el Partit Popular doncs diu, sí, m'asseca la taula, en teoria se suposa per satisfer el govern espanyol, i llavors troba que per l'altre flanc se li enrabien, i llavors per contentar això, com deia en Jaume, diu, bueno, m'hi he assegut, però tampoc us ho posaré fàcil, no?
Jo crec que no la pròpia naturalesa, la gènesi de Vox, el seu naixement, la seva raó d'existir ha estat des del principi una escissió, diguéssim, del bloc d'ordre, no? El bloc que reclama el que s'ha perdut des del franquisme fins ara, o que reclama no recuperar el poder cedit, i el poder cedit en accés a agents, a sectors de la població, ideologies no, alienes al que era el centre, la columna vertebral del règim franquista. Es considera que el Partit Popular és un partit que ha cedit massa, que s'ha adaptat massa a la Constitució i que, a més a més, està podrit per dins. No? I que les famílies oligarques que el governen i que es reparteixen els diners i es reparteixen la corrupció durant els anys 90, durant els... I d'aquí neix, diguéssim, un partit que és escissió. Quan un és escissió i permanentment adopta la posició de escissió, no és un partit que es plantegi ell mateix com a govern, sinó rectificar el pare o la mare, diguéssim, o la matriu de la qual n'ha estat decisió i per la qual neix. És a dir, neix per rectificar les posicions del partit que ell sí ha de representar responsablement, diguéssim, un projecte que l'ha de construir, en tot cas l'ha de construir, però no és responsabilitat de Vox. Jo crec que Vox, a més a més, pren la decisió d'abandonar els governs autonòmics ara fa uns mesos arrel d'aquest tema, però la pren, diguéssim, també per una qüestió pràctica. És a dir, no ha estat un partit preparat, ni pensat, ni articulat, ni recluta dirigents locals i regionals preparats per governar amb una mínima harmonia, d'acord amb algun mínim sentit de projecte, sinó que el que fa és pressionar, és bo alterar en els debats, és bo pressionar i fent rectificar les posicions dels altres, però no pas, diguéssim, en el camp on interpel·la, però no pas construint un projecte que aspiri a governar per aconseguir no se sap què. No crec que sigui aquesta ara mateix la posició de Vox, i per tant, molt prudentment, abans jo crec que en observar com de disfuncionals eren totes les seves participacions en executius locals i regionals, no? Baixa el grau de participació, el retira a partir d'una decisió, diguéssim, d'abandonament que vincula un tema polític, no? Que és dels molt sensibles, i aquesta és la posició de Vox. Però, i seguirà pressionant.
Tot...
Mentre parlem, mentre aconsegueixin que tots estiguem parlant de 5.000 menes, Com si ens afectessin directament, com si fos una cosa que insostenible, que ens acapara...
A més, ho hem dit moltes vegades aquí, eh? Vull dir que la immensa major part dels immigrants irregulars a Catalunya i al conjunt d'Espanya arriben per l'aeroport. És a dir, són persones que arriben amb visat de turista i que després no marxen, diguem-ne. Vull dir, això ja està dit i demostrat i tot això, Estefania.
Sí, i després hi ha un element que obviàvem, que el gir de Vox també va coincidir amb el seu canvi d'aliança a Europa. Que això no és menor. Ells van passar d'estar al grup de Meloni, que és els anomenats sobiranistes, l'ultradreta que ara la Unió Europea considera que s'ha de pactar amb ella i tenen un lloc al Parlament Europeu, a la taula del Parlament Europeu, a comissions, i tenen un comissari, el comissari Fito, va passar d'aquest grup, d'aquesta ultradreta que es considera o consideren a la Unió Europea que és l'ultradreta pragmàtica amb la que es pot arribar a acords i de la qual ja s'han pres algunes idees, perquè tampoc ens enganyem. La reforma de la llei de qüestions migratòries de la Unió Europea ha intentat recollir algunes idees d'un clamor que, també, honestament, no només la bandera, vull dir, a l'ultradreta a Europa. Aquí Pedro Sánchez ha adoptat una línia una mica al seu aire, no? Més socialdemòcrata, però és que en d'altres països s'han tancat fronteres i tot tipus d'històries recollint idees de l'ultradreta perquè els seus electorats també estan girant cap aquí. Però després hi ha una altra dreta on és la que Vox, i és ara que s'ha canviat de grup, que és el grup que diuen on hi ha Orbán, són els anomenats patriotes, Vox, Orbán i molts partits pro-Putin. Què passa? Aquesta ultradreta, diguem-ne que la Unió Europea creu que utilitza la qüestió de la migració per desestabilitzar el projecte comunitari. És com si hi hagués dues ultradretes, una que és pragmàtica i de la que li recullen alguna idea perquè, diguem-ne, el clamor en contra de la immigració no segueixi creixent, perquè en el fons sí defensa el projecte comunitari, i l'altra ultradreta, això és merament descriptiu, no és el que opines, és el que està passant, i l'altra ultradreta és la que diuen no, però ells ho fan per desestabilitzar el projecte, en el fons no volen trobar-hi una sortida real. I jo aquesta distinció, en certa forma, sí que m'ho crec. És a dir, jo crec que el que aboca Vox, Orbán i tot aquest grup és, molt bé, d'acord, aquestes persones ja són aquí, què en fas d'elles? És a dir, no, les persones no desapareixen. I, per tant, ho utilitzen contínuament per desestabilitzar el projecte. Curiosament, molts d'ells tenen com aliats persones com, sorpresa, Putin. Vox diu que ells no, però Orbán és evident que sí, que és molt proper a Putin. En canvi, hi ha una ultradreta que dins del projecte comunitari sí vol trobar una sortida. A mi tot em sembla ultradreta, però la Unió Europea s'ha vist en aquesta tessitura.
Sí, a veure, jo crec que el tema de immigració és un tema que no és exclusiu de Vox i que a Catalunya en concret diria que ara mateix la punta de llança no la porta Vox, la porta un partit independentista o suposadament independentista com és Aliança Catalana, que té unes projeccions de vot importants almenys en l'últim CEO, importants en el sentit de créixer, no en el sentit de ser decisiu. Per tant, és un tema que al qual hi hem de prestar molta atenció. Ara, sobre el que deia el Jaume en relació a la relació del PP i Vox, que és una mica el que tu ens plantejaves, caram, quina sorpresa, no? O sigui, han votat... Vull dir, han pactat amb uns amb uns antisistemes que els comporten molts de problemes. Bueno, quins problemes? Evidentment, el Partit Popular és un partit d'estat, que en diuen de govern, i per tant sap que la immigració és un element substancial per mantenir per mantenir socioeconòmicament el país, vull dir, i per tant ha d'arribar a acords de regularització que poden agradar més o menys. A mi no m'agradaran segurament els acords que arribaran, però que el PP és evident que té unes pressions dels agents socioeconòmics, de les patronals, etc, etc, important per no ser radical en aquest tema. Però escolta'm, que Vox era un problema i que tenia valors molt contraris al que serien els drets fonamentals i a la Constitució, es va dir molt abans de que pactessin, se'ls va avisar, però no és que els avisés jo, que sóc d'esquerres, és que els va avisar la presidenta d'Extremadura seva. És que hi havia, és que els van avisar des de Múrcia, el president de Múrcia, que tampoc volia pactar. Vull dir, a Múrcia van estar a punt de repetir les eleccions perquè no volien pactar. A Extremadura tots van viure. I qui va imposar aquests pactes a les comunitats autònomes? Simplement perquè era una plataforma per la seva, el seu propi interès, i l'interès, evidentment, del partit en general, que era aconseguir la presidència del govern espanyol, va ser Alberto Núñez Feijóo. I, per tant, ara tampoc es poden... Tampoc es poden queixar massa, però que el Jaume té raó en que hi ha un punt de desestabilització per part de Vox, pues es demostra en el fet de que, per exemple, a les Balears, on la immigració no és un punt tan fort per pressionar, la pressió prové per part de la llengua.
El català.
El català. Quan Vox està exigint al Partit Popular que es retiri la llengua catalana com a llengua vehicular.
Jaume.
Jo vull parlar d'un altre partit que no, encara no hem esmentat i que també està en aquesta història, que és el PSOE.
Yeah.
És a dir, jo... primer, em sembla que és el partit beneficiari de la polèmica que hi ha entre PP i Vox, perquè es pot erigir en el partit que intenta buscar una sortida a un problema real, menor o major, però un problema que hi ha, i pot acusar els altres dos de ser una colla d'extremistes, de racistes, digue-li com vulguis. Perquè la meva pregunta, jo no soc jurista, però jo no sé si cal reformar la llei d'estrangeria per repartir 5.000 o 6.000 o 8.000 persones per l'estat espanyol. Perquè crec que es pot fer, per començar, per raons humanitàries. Perquè si no hi caben, estan mal acondicionats, es fa un trasllat, ja està, amb un decret o amb qualsevol normativa. És a dir, jo crec que això, en el fons, el PSOE, no diré que és un parany, però ja li va bé aquesta polèmica en la qual ell s'erigeix com que intenta trobar una solució i no hi ha manera per culpa de dos que estan en posicions extremes, no?
Ja que parlem d'immigració... És una de les notícies que us ha avançat a les últimes hores aquesta casa, Catalunya Ràdio. Junts pressiona el PSOE per tancar i fer públic ja l'acord en el traspàs de les competències en immigració. I, de fet, Pol Foradada ha posat una data límit, que és dilluns que ve, eh?
Sí, ja fa un any, de fet, fa una mica més d'un any de l'acord amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. I a Junts diuen que estan una mica amb la mosca darrere l'orella pel poc grau de compliment per part dels socialistes. I per això estan disposats, diuen, a donar un cop de puny sobre la taula dilluns i executiva del partit. Després, Carles Puigdemont té convocada una roda de premsa i és aquest el termini dilluns que s'ha donat a la Moncloa per tancar una de les carpetes estrella de l'acord d'investidura, que és aquest traspàs en les competències d'immigració. Tal com ens ha estat explicant el Martí Ferrero aquí, el company informatius de Catalunya Ràdio, les negociacions han anat avançant en els últims mesos, amb discreció, i de fet ja estan força madures en capítols com registre i permisos per immigrants, el control de fronteres o en el pressupost de tot aquest traspàs. Però falta el que sovint en política és més difícil, rubricar-ho tot, oferir garanties que tiraran endavant, i aquí sumem-hi els tempos de la política. I aquesta política ja ho sabem que a vegades és tan important el que s'anuncia com el com s'anuncia i el quan s'anuncia. Aquí els interessos de Junts i el PSOE, evidentment, no són els mateixos. Si hi ha novetats d'aquí a dilluns, el to de Puigdemont en aquesta roda de premsa serà un. Si no hi ha novetats, Junts diuen que Puigdemont el serà la veu i podria condicionar directament el suport de Junts o les negociacions de Junts als pressupostos generals de l'Estat. Ja veurem si és un trenquem ja o un ho posem molt complicat.
Abans, quan fèiem la prèvia de la tertúlia, deia que hi havia un cert escepticisme entre vosaltres sobre aquest possible to del president Puigdemont, Quim, de dilluns.
No, això ho comentaven ells.
Ah, val, just he anat a...
Sí, sí, justament, jo estava escoltant.
He anat a buscar.
Sí, sí.
Perdó, eh? És a dir, no,
però... que dubtaven, no? Sí. Érem força escèptics que hi hagués cap cop de puny.
L'escèptic era el Ferran. I tu, Quim?
Sí, sí, no, bueno, jo soc bastant escèptic en el poder de negociació que puguin tenir tants grups pactant una aliança tan gran, no? Yeah. I tan polièdrica a l'estat espanyol. I, per tant, la capacitat de fer cops de puny és realment limitada. I més en tema de traspàs de competències en immigració, que malgrat s'hagi repetit o s'hagi intentat clarificar, encara amb algú m'ha d'explicar exactament què tan substancial es pot traspassar no? i descoordinar amb l'estat espanyol com perquè sigui substantiu.
Bé, amb l'escèptic, Ferran.
No, jo sóc escèptic perquè em sembla que junts amb això té un problema, i el problema ve derivat de que la seva posició en respecte a la governabilitat de l'Estat ha arribat després de 3-4 anys de crítica molt furibunda cap a l'acció política d'Esquerra Republicana a Madrid. És allò de nosaltres no pactem a canvi de res i cobrem per avançat. I aquesta és una estratègia que electoralment, en una campanya electoral, pot funcionar a curt termini, però que a llarg termini és molt complicada de sostenir. És molt complicada de sostenir. I, per tant, Junts ara es troba en que, a poc, doncs els tempos van a la contra d'aquesta estratègia. I, bé, volen que el tema de la immigració, que és un tema, com hem estat comentant tota la primera part de la tertúlia, és un tema molt, molt candent i molt mediàtic, doncs d'alguna manera sigui un trumfo per a poder desencallar aquesta estratègia. Però és que no estem parlant del tema d'immigració. De fet, els acords d'immigració, si recordeu, els acords d'immigració sorgeixen d'una votació d'uns decrets, el decret òmnibus,
sí,
uns decrets que s'havien d'aprovar,
sí, sí,
que a última hora Junts no els va aprovar, que es va fer una reunió correcuita al Congrés amb Santos Cerdán, Míriam Nogueras, vull dir, una cosa menor. Vull dir, menor, no perquè no tingués importància els decrets, però vull dir, no són els acords d'investidura.
No, però eren dels primers, i llavors sí, enviaves un senyal que no podies tirar endavant les coses mínimes. No?
Es va acordar que l'IVA de l'oli d'oliva, se'n recordeu, l'oli d'oliva al 0%. Això va durar 2 mesos. L'IVA de l'oli d'oliva no està al 0%. L'última vegada que vaig mirar estava al 2% i probablement hi ha d'anar cap al 4%. Sí. El tema del català a Europa és un tema complex, evidentment que no s'ha cobrat per avançat, perquè no es pot, perquè és que la realitat és la que és. Però això no és una crítica a Junts. És que això és igual que ho negociï Esquerra, com que ho negociï Junts, com que ho negociï el Sonson Corda. Vull dir, són temes complicats. El problema és de posicionament estratègic, i quan fas una certa demagògia política en aquest sentit, dient, quan jo negocio ho aconseguiré tot, doncs a mesura que les coses no es van complint, els tempos van en contra teva.
Jaume.
Jo, si el Ferran és l'escèptic, jo sóc l'estoic.
En
el sentit de...
Totes les escoles.
Si no me'n recordo malament, era una certa imperturbabilitat davant els fets. Sí. Jo crec, i amb això coincideixo amb el Ferran, amb un tema, jo crec que són temes de llarg termini. És a dir, Junts va pactar una sèrie de coses, en m'han apuntat unes quantes, que són l'amnistia, no estan sols en això, la immigració, el finançament, i el català a Europa, per dir-ne 4, sí. No?
I olin un llum tot.
No, jo crec que aquests 4 vagons, aquests 4 de trens, estan damunt de les seves vies, però no han arribat cap d'ells a bon port encara, no? Alguns més o menys, altres van fent.
Perdona, has dit el finançament. Jaume, el mateix es pot dir per Esquerra Republicana. Jo cada vegada que sento ara amb la campanya d'Esquerra, la campanya interna, que sobre... Però vostès aprovaran els pressupostos o no aprovaran els pressupostos? Si es compleix l'acordat. Bueno, però l'acordat és un sistema de finançament.
Que va acabar a temps vista. El que vull dir és que, i és veritat, jo tinc la sensació que el PSOE vol complir els acords, però va al ritme que tots coneixem del PSOE, és a dir, lentament i sense problemes, i si no s'hi arriba no passa res. I, per desgràcia, el PSOE només respon als estímuls. Aquesta setmana hem vist que, de cop i volta, el ministre Álvarez sortia parlant del català a Europa com una cosa que no estava prevista, dient que venia de parlar amb la presidenta del Parlament Europeu, dient que això estava fent-se, avançant, convidant el PP, de fet, a sumar-se, i jo crec que això era una roda de premsa de l'Álvarez preventiva per lo que li passarà.
Clar.
Perquè és veritat que arribem a la negociació pressupostària i el cistell dels acords amb Junts no estan plens, i alguna cosa s'ha d'exhibir. I doncs jo crec que la roda de premsa del president de la setmana que ve, i altres que poden haver-hi, són estímuls perquè el PSOE es mogui. El PSOE només es mou, ja ho hem vist, per estímuls i quan es mou. Per tant, jo crec que els acords es poden complir, però no serà imminent. Ara, això és com un cavall, perquè vagi allò que li has d'anar esperant una mica, perquè si no...
Estímuls, eh?
Estímuls, molt ben dit. Sí. Perquè si no, no s'acaba de moure aquest cavall.
Estefania.
Sí, a mi m'ha encantat això dels estímuls, o sigui, ho he trobat brillant. Aviam, diverses coses. La primera, sobre la cessió d'aquestes competències. Ja veurem l'abast, perquè una cosa que acostuma a passar molt, i ho veig amb les negociacions del govern espanyol amb els partits independentistes, és que els partits independentistes acostumen a portar la idea. Jo vull això, però el govern espanyol, potser perquè té més maquinària o és més hàbil el PSOE, diguem-ne que és el primer que fa la proposta, és el primer que acostuma a portar la proposta per escrit. Aleshores, s'acostuma a treballar sobre la seva proposta. Quan tu ja delimites aquesta és la proposta, no? tu ja has omplert un buit d'entrada i es juga sobre el teu terreny. Per tant, ho veurem. Després hi ha una cosa molt curiosa. Junts sempre diu, i si això no passa, doncs em pensaré lo dels pressupostos. Quan suposadament ells no volien aprovar els pressupostos. Ah, ara sí, és evident que... És evident que fins i tot hi haurà pressupostos. Per què? Perquè això de les competències de migració ja fa setmanes que es diu. Ja fa setmanes que hi ha un run-run a Madrid que això s'estava negociant. I el govern espanyol és molt conscient d'aquests estímuls que diu el Jaume, que hi ha moments concrets on si no fas això deixes el teu soci amb el cul a l'aire, dit vulgarment. Després un altre tema. El PSOE els té a tots PSOE, que es diu ara, però uns més que d'altres. És a dir, jo discrepo que Junts i Esquerra siguin el mateix pel PSOE. És a dir, jo crec que el soci intocable és el PNB, i això és evident, el PNB no es juga, no juga ningú, si a cas el PNB juga amb PP o amb PSOE, però jo crec que Junts s'hi ha trobat aquesta estratègia de fer-se respectar més que Esquerra per aquesta idea de, i si tu no em dones el que jo vull, me'n vaig amb el PP, que no ho faran. És evident que no ho faran, perquè està enmig l'amnistia, però almenys li fa, jo crec, una mica més de respecte a Junts que no pas Esquerra o Bildu, perquè Esquerra o Bildu no poden pactar amb ningú altre. Què pactaran amb el PP? No. Aleshores, Pedro Sánchez això ho sap, sap que hi ha com una mena de jerarquia. El PNB intocable, després Junts i després la resta. Per què? Perquè la resta no és que siguin menys o menys llestos, és que són partits d'esquerres que no tenen alternativa. I jo crec que Junts s'hi juga això de fer-se respectar, però compte, aquest fer-se respectar, si no em dones això i no et voto, ha abandonat el camí independentista. Ho dic perquè ells sempre diuen que no, que ells sí són... No, ells estan fora de la governabilitat. No, estan a dins com a Esquerra, cosa que ells porten tot al límit, cosa que Esquerra no acostuma a fer i tampoc s'ho pot permetre per això que estic dient. Però jo crec que també han obert una línia, una via pel PSOE amb el tema del dèficit, el sostre de dèficit de les comunitats autònomes, les inversions, el tema migratori, que són elements que mentre el PSOE puguin accedir una mica, doncs no deixa Junts com no hem obtingut res a canvi de tornar a la governabilitat, que jo crec que ja és evident, no?, que no estan fent la independència. Ho dic perquè de vegades és que quan fa un any, no, ells tornaven a la governabilitat però estaven fent la independència. Yeah. No, miri, la realitat és la que és.
De la publicitat, però abans, Ferran.
No, només és veritat que Junts ha fet molta escenificació, però que fins i tot determinats ultimàtums doncs, han anat com han anat. Recordo perfectament fa unes setmanes quan Laura Borràs, encara presidenta en aquell moment de Junts, va avalar la possibilitat d'una moció de censura amb el PP i absolutament Jordi Turull va sortir en dos minuts a desmentir-ho absolutament. Aquesta possibilitat no hi és. Ara, jo vull dir, a mi em sembla que més enllà de les escenificacions, el PSOE ho té més fàcil per negociar amb els partits catalans i bascos, és a dir, amb l'independentisme català i amb el PNB o Bildu, perquè l'espectre és molt més ampli. Vull dir, hi ha moltes coses en joc. Entre altres, per exemple, l'amnistia que citàvem abans, que, bueno, allà està, i que bona part del futur polític de Catalunya passa per aquesta amnistia, que l'única viabilitat que té és el constitucional. Ara, jo crec que ens deixem... Jo no estic d'acord amb l'Estefania que els altres, com que són d'esquerres... No, jo crec que un dels veritables problemes que té el PSOE per aquests pressupostos es diu Podemos, que les seves condicions... Déu-n'hi-do, el trencament de relacions amb Israel i la rebaixa del 40% dels preus dels lloguers són dues condicions molt dures per complir per al PSOE, i jo recomano que es llegeixi l'últim llibre d'Irene Montero, Algo habremos hecho, per veure que les relacions entre Podemos i el PSOE déu-n'hi-do lo complicat. En riuten de les relacions entre Junts i el PSOE.
Que, per cert, estarà aquest dissabte a col·lapse. Deixeu-me que faci la falca, Irene Montero. Anem a publicitat i continuem a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors què volem, saps? Sí. Anar buscant, anar
buscant. M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes,
no? Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. Aina, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals. Com tu ho faries a casa. Perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull «A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol».
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Convertirem l'Adlon en el primer hotel d'Europa. Farà de Berlín una ciutat cosmopolita. Estarà a l'alçada de París, Roma, Monte Carlo.
Un hotel testimoni de la història.
Qui no està amb nosaltres està contra nosaltres.
I del llegat de dues famílies.
El destí de la meva família estava lligat al dels Adlon. Jo tenia 15 anys quan al llit de mort del meu avi... Vaig assabentar del secret familiar.
Hotel Adlon, una saga familiar. Diumenge a la tarda a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Tu també tens dret a caminar amb el cap ben alt, orgullós de la teva mediocritat. De baixa per malaltia, de Jordi Bordes i Coca.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Continuem a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb en Jaume Clotet, l'Estefania Molina, el Quim Arrufat i el Ferran Espada. Dissabte vinent, els afiliats d'Esquerra, serà quan decideixin finalment entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs. Abans, el matí de Catalunya Ràdio té el compromís de tots dos, ara, de fer un debat aquí, a la ràdio pública, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el Roger, i ara tot depèn que la comissió que supervisa aquest procés digui, ok, doni el vistiplau.
Exacte, li van preguntar dilluns en aquest estudi a Oriol Junqueras.
Farà un cara a cara amb Godàs?
Ai, no sé, parlarem amb tothom, a tot arreu i amb tots els formats que calgui, clar.
Va respondre d'aquesta manera, però després ens va concretar que era un sí i ahir li van preguntar a Xavier Godàs.
Estic parlant d'un cara a cara entre vostè i Oriol Junqueras.
No hi ha cap mena d'inconvenient, al contrari, estaré encantat de fer-ho.
Per tant, vostè
en
accepta...
qualsevol cas,
vostè accepta la proposta d'aquest programa.
Ho accepto, com no podria ser una altra manera. Vostè em diu, si puc debatre en el marc d'una ràdio pública, de la ràdio pública d'aquest país, per descomptat que sí.
Ara està en mans de la comissió que supervisa el procés electoral. Això no vol dir que l'hagi d'autoritzar, perquè si es posen d'acord les dues candidatures, això va endavant. Hi hauria d'haver acord, perquè diguem-ne el compromís és explícit i està a més, diguem-ne, per la ràdio, però de moment aquest acord hem d'esperar que concretin el dia, l'hora i el format per fer-ho aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sí que hi ha el compromís de fer un cara a cara pels militants des de la seu del partit, igual que es va fer un debat entre secretaris generals o entre candidats, millor dit, a secretari general i candidats a la presidència la setmana anterior al procés electoral. En tot cas, la setmana que ve hi ha d'haver...
És quan s'hauria de fer el debat cara a cara aquest del partit segur i el nostre, diguem-ne, també en principi.
Si no, seria la primera promesa electoral incomplerta per un dels dos candidats d'Esquerra, diguem-ne.
No sé si tornar a fer votació d'escèptics, estoics o del que sigui. No sé si... Ui, Ferran, ja...
No.
Ferran, tenia una cara de dir... No. M'ho estic comentant a sobre.
No, en aquest cas no sóc escèptic, perquè em semblaria una aberració que cap organisme intern d'Esquerra Republicana, d'una executiva que està en funcions i que no hauria d'interferir, doncs d'alguna manera boicotegi un cara a cara en un mitjà públic com és Catalunya Ràdio, després de que, ho hem escoltat tots, els dos candidats hagin acceptat. Em sembla que hi ha un escàndol brutal. Yeah. I, per tant, estic convençut que aquest cara a cara es farà.
Quim?
Sí, una vegada sobre el procés al debat públic, diguéssim, no? Sí. I que estem tots seguint d'aquella manera, no? Però en tot cas sí que estem pendents dels equips, dels equips que conforma cada llista, de què diuen, de si guanya un, guanya l'altre, dels escàndols que hi ha pel mig, de les comissions d'investigació, i finalment la vida interna del partit no? És posada d'alguna manera a exposició pública, que té els seus pros i els seus contres i les seves hipocresies pel mig i els seus temes que queden amagats. Bueno, una vegada ja és tot així, té lògica que també sigui no? Formi part d'un debat a la ràdio pública, que si tots dos ho han dit, doncs els organismes interns d'Esquerra Republicana, que deuen estar flipant, no? si van ser concebuts al seu
debat.
Sí, clar, com es gestiona això? No, què hem de dir nosaltres? Tenim alguna autoritat per dir, no, perquè finalment, de què debatran? És a dir, la qualitat ideològica i política del debat és molt probable que sigui bastant pobre. Yeah. Malgrat no ho sigui, potser, diguéssim, el discurs que l'esquerra cap a la societat pugui fer.
En el primer que van fer els aspirants, els tres aspirants a presidents, dos presidents i una presidenta, el moderador va dir alguna vegada, noi, esteu més d'acord del que em pensava.
Sí, a més que amb quants eufemismes faran servir, quants llocs comuns i quantes coses, sí. Quants acords reforçaran i quantes unions hi prometran.
Però
clar, pot ser molt hipòcrita,
Només un apunt, eh?
Sí, sí.
Amb tot el respecte per al màxim responsable de la comunicació d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Durán, que el conec molt bé i va fer tot el possible perquè ell és periodista i va intentar que el debat fos un debat, encara que fos pels militants, viu i una mica intens i amb interès. I ho va intentar-ho, eh? Però no és el mateix que el màxim responsable de la comunicació d'Esquerra moderi un debat que ho faci Ricard Ostrell. No és el mateix. La punxa que se li pot treure és molt diferent. I jo crec que sí que té un interès públic evident que els dos... un dels dos serà president d'un partit, Esquerra Republicana de Catalunya, que no és que sigui un dels partits importants de Catalunya, és que en aquests moments Esquerra Republicana té a les seves mans la governabilitat de l'Estat i la governabilitat de Catalunya. Uh-huh. Vull dir, els pressupostos de Catalunya, els pressupostos de l'Estat, tot de lleis, la intenció de Salvador Illa de configurar una majoria parlamentària d'esquerres amb Esquerra i els Comuns, passa per Esquerra Republicana. Per tant, home, sí, és important per al conjunt de la població.
No, un parell de coses. Primera, a mi, com a persona que li agrada la política, m'agrada molt que hi ha un debat que afecta a 8.000 persones, no?, que són els que poden votar, es faci amb un mitjà com aquest. És a dir, m'agrada molt quan seguim els debats també de les primàries nord-americanes, l'interès per la política, encara que la gent no li afecti de manera directa. Per tant, crec que això és un bon símptoma de l'interès de la gent per la cosa pública. En relació al debat en si, doncs, em sembla un èxit del programa perquè jo intueixo que el candidat Oriol Junqueras no crec que el seu somni fos fer un debat públic a la ràdio pública o un cara a cara, sobretot perquè és el candidat que parteix com a guanyador amb molta diferència. crec que se'l va posar una mica en una contradicció i va haver de dir que sí, i per tant és molt bo que hi hagi aquest debat. També hauria de servir el debat per aclarir algunes de les coses que a mi sí que m'interessen, per exemple, que és la pregunta que ell sempre ha defugit, saber què va votar Oriol Junqueras a la consulta interna sobre investir o no a Salvador Illa. Que no és una consulta menor, perquè diu moltes coses de cada persona. La resta de candidats ho han explicat, i per tant em sembla que es podria dir sense cap tipus de problemes, tenint en compte, a més, per cert, que va guanyar el sí, no? Per tant, si el debat serveix per aclarir aquestes i altres coses, millor. Estic d'acord amb el que deien els meus companys. Tampoc hi ha moltes diferències de fons. Jo crec que tots dos volen mantenir el pacte amb el Salvador Illa. I mantenir-lo.
No, és una cosa, es posa molt l'accent en això i és evident que té el seu interès, però sobre la posició que poden tenir les candidatures en relació a l'acord d'investidura de Salvador Illa i, conseqüentment, amb la governabilitat, aprovació dels pressupostos, o sigui, no té molt a veure amb qui vas votar o qui no vas votar. És a dir, qui va fer l'acord d'investidura? Qui el va signar? Qui el va negociar i qui el va signar? Si miréssim què van votar la majoria dels que van fer l'acord, van votar que sí, a quina candidatura donen suport, doncs ens trobaríem que molts d'ells donen suport a Nova Esquerra.
Sí.
I això no vol dir que Xavier Godàs... Això no vol dir que Xavier Godàs votés a favor de l'acord o estés ara a favor d'aprovar els pressupostos. Crec que...
A mi em sembla rellevant... Si, ara m'invento. Si Oriol Junqueras va votar que no i ho diu, no vol dir que ja trenca l'acord, perquè l'acord es va aprovar, però pot tenir una posició escèptica sobre un acord que, per cert, ahir vam veure una cosa, que és el dels Mossos i la Guàrdia Civil, que em sembla, vaja, em sembla rellevant. Per tant, és un acord que té alguns problemes, per dir-ho suau, i, per tant, em semblaria rellevant que el partit que té la governabilitat, no només de Catalunya, de l'estat espanyol...
Que a mi d'Oriol Junqueras m'interessa molt més que aclareixi. Jo quan hi vaig fer l'entrevista de la campanya va dir no aprovarem res amb el Partit Socialista si no s'han complert els acords previs. Bueno, que especifiqui què vol dir això, per el que parlàvem abans, no?
O el que crec que hauríem de fer Esquerra és entrar al govern. Crec que Esquerra al govern, algunes coses com les d'ahir, no haurien passat.
Però en canvi, aquí sí que Xavier Godàs planteja clarament que Esquerra no entrarà al govern.
Sí. I Oriol Junqueras?
I Oriol Junqueras és molt més ambigu. Per tant, el cara a cara és el que pot definir...
Si Xavier Godàs aconsegueix que Oriol Junqueras respongui en concreció coses que no vol respondre en concreció, potser president d'Esquerra no, però potser se'l fa entrevistador perquè precisament té aquesta resistència. No, volia apuntar sobre el que deia el Jaume Clotet de si Junqueras volia o no aquest debat. Una de les coses que ens vam trobar i ens va sorprendre és que arrossegava poc els peus en això. De seguida, quan li van proposar, va dir que sí. I en això hi ha un element clau, que és com va anar el debat de presidents.
Clar.
Es van quedar sorpresos del paper que va tenir Xavier Godàs i van pensar que n'havia sortit molt reforçat Oriol Junqueras d'aquell debat, perquè realment Xavier Godàs, que era l'aspirant, que era la persona que havia de remuntar, per entendre'ns, no havia anat gaire a l'atac. De fet, va ser Helena Solà qui més va protagonitzar el debat entre presidents. I el que ens estem trobant és qui ens esquiva una mica més és la candidatura de Xavier Godàs. És cert que diuen que estan disposats a debatre, de fet, havien demanat més cara a cara també territorials, és a dir, no és un problema del debat, però sí en l'organització del debat al Matí de Catalunya Ràdio ens estem trobant més.
Però la seva resposta en el programa de Xavier Godàs va ser inequívoca.
I la d'Oriol Junqueras va ser
com les que sol fer.
Això Maiol... Perquè deixem només un apunt, però perquè quan fent les entrevistes i seguint les campanyes, te n'adones molt clarament que els eixos que plantegen cada un dels aspirants són molt diferents. Oriol Junqueras parla moltíssim més sobre el que pensa que Esquerra ha de fer diguéssim, amb les seves polítiques a nivell nacional. Vull dir, parla molt d'atur, parla d'habitatge, parla de governabilitat, parla de tot aquest tipus de qüestions. En canvi, Xavier Godàs parla molt més, ell considera que això són unes eleccions internes d'Esquerra Republicana i que del que s'ha de parlar és d'estructura de partit, de com s'ha de comandar el partit, de com s'ha de fer l'estructura del partit.
Tefania.
Aviam, a mi primer de tot em sembla un drama que la militància d'Esquerra i al capdavall, un dels partits més importants que hi ha a Catalunya, vagi a les seves primàries a decidir el líder sense que encara s'hagin esclarit els fets absolutament del tema dels cartells i del tema dels ninots. Jo crec que hi ha un buit de fiscalització que és dramàtic, perquè no és un partit més, no és un partit que té dos alcaldes, vull dir, és un partit clau en la governabilitat de Catalunya i d'Espanya, això primer de tot. I després, jo aquí sí que estic més d'acord amb el Jaume. És a dir, la cosa no és si això implica trencar o no trencar l'acord. Implica ser honest, si tothom, o no posar-se de perfil, si tothom està dient què n'opina de la consulta d'Esquerra sobre investir o no el PSC, home, faltaria més que una de les persones que vol liderar el partit no digui ell què ha votat o què n'opina. A mi em fa l'efecte, i és la tesi que sostinc fa setmanes, que com que això del finançament singular cada cop quedarà més aigualit, doncs és millor no dir el que un ha votat o el que un pensa. Perquè, honestament, jo crec que el PSOE s'ha beneficiat de que Esquerra necessitava moltíssim no anar a eleccions. Necessitava moltíssim investir el PSC. I jo crec que no és ni el PSC ni el PSOE els qui han exagerat l'envergadura de l'acord de finançament. Va ser Esquerra. És a dir, va ser Esquerra qui ho va... Una sobirania fiscal i tal, 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 tal. Per tant, jo crec que el problema aquí en posicionar-se és que després et diguin... Home, no, vostè va votar això, això, altre, i després l'acord cada cop queda menys. No es podrà rentar les mans, llavors, Junqueras, si finalment el finançament per Catalunya queda bastant dissipat. Jo crec que el president Illa ho lluitarà. A mi em fa l'efecte que la idea d'un finançament singular sí que és el que contempla el PSC, sí, un finançament singular, però que s'haurà de votar en el Consell de Política Fiscal i Financera, on també hi ha les comunitats del PP. Per tant, serà singular per Catalunya, com també serà singular per Múrcia, com també serà singular per la Comunitat de Madrid. Jo crec que aquests seran els termes d'aquesta singularitat. No serà un pacte fiscal com el basc, ni una sobirania, ni... És a dir, i és més, a nivell de votar-ho al Congrés, el tema de que Catalunya recapti uns impostos, sí, sí, s'hi pot fer d'agència tributària el que vulgui. El tema és la quantia de l'acord. El tema és la quantia del finançament. Això hauria de passar pel Congrés. I hi ha el compromís i aquestes esquerres fraternes que diuen, ja han dit que ells no ho acceptaran. I després una altra cosa que deia abans el Ferran sobre el tema de Podemos. Podemos és un partit bastant curiós, perquè ells sempre es venen com que són molt agressius en les seves negociacions amb el PSOE i tal, però la realitat és que fins que Pedro Sánchez no ha dit per activa i per passiva que encara que no hi hagi pressupostos no hi haurà eleccions, no han ficat aquestes elevades condicions. És a dir, han ficat elevadíssimes condicions quan la legislatura està garantida. Per Podemos no quedarà que caigui la legislatura, però saben que Pedro Sánchez continuarà igual. I per últim, això d'aquells són tan insistents i van fins al final, vull recordar el que va passar la setmana passada amb la votació de fiscalitat al Congrés. Van guanyar el PNB i Junts, van guanyar el PNB i Junts. Van aconseguir que es tragués de la votació el tema de l'impost de les energètiques i Esquerra, Bildu i Podemos van acceptar que es tragués de la votació del dictamen i que es parlés en una comissió a part. És a dir, en una comissió a part ho parlaran. Per tant, Podemos no ha ficat la soga al coll al PSOE mai, per molt que ells tinguin un bon màrqueting en aquest sentit. Ho parlaran en una comissió i si no ja... es prorrogarà per decret, van dir.
D'acord, però no dic que es carregui la legislatura, però dels tres famosos decrets que parlàvem abans, que és d'on ve el pacte de migració de Junts i bla, 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 al final l'únic que no es va aprovar va ser el que Podemos va tombar.
D'anar a publicitat una altra vegada, però Quim, abans.
Sí, no, molt breument. O sigui, hi ha unes posicions que venen predeterminades, en un debat intern d'un partit, no? O sigui, qui més ha estat en la negociació i qui vol mantenir la capacitat negociadora d'Esquerra Republicana en aquesta posició clau, no pot fer un discurs tancat a internament, i és una posició que Junqueras, diguéssim, reforça molt, que és d'indefinició permanent o d'acollida permanent de totes les opcions i les possibilitats, no? Perquè aquesta és la força que et dona després en una negociació poder dir A, B, o A, mentre... No? Si tu defineixes tot, no? I et tanques molt en un... Jo sóc això, no mai votaré allò, mai votaré això, però la negociació ja està donada, no? I ets una mica objecte, en tot cas, d'operacions polítiques i no pas subjecte.
La CUP, vols dir?
Jo no he dit això. En general. En general.
T'han descol·locat una mica, eh?
Sí, bueno...
Perquè
ara està pensant més amb Godàs i amb Junqueras, no?
No, clar.
com de suculent és, o com d'atractiu és per en un debat intern reclamar, tornar als orígens i als principis propis, no? I a deixar-nos indefinicions, perquè això agrada un públic intern sempre, però això escapça, no?, les possibilitats de moviment després amb el pes que tens i amb les aliances que tens en marxa. I finalment, qui aspira, per tant, en aquesta tessitura, a que Junqueras pugui respondre res? Clar, vull dir...
L'interrogant, que deixem aquí. Quin interrogant més llarg. 6 minuts i arribarem a les 10.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Nadal en equip és especial.
Gaudeixen amb la marca Special Dalfi.
Aquesta setmana, torró cruixent de xocolata només 1,79.
I a Màntol?
A només 1,99.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Enguany pots quedar-te jugant a casa o visitar un lloc on jugar com mai. Si aquest Nadal t'ho passes en gran, te'n recordes. A partir del 23 de novembre, viu un Nadal inoblidable a PortAventura World. Hotel més entrades a partir de 63 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
El agua deshidrata más de lo que hidrata.
L'intrusisme és especialment perillós en el sector sanitari.
Quan ja portava diferents visites, em vaig començar a trobar pitjor.
I un fenomen descontrolat a les xarxes.
Molt estranyament, una persona recomana alguna cosa perquè no hi ha un interès econòmic.
Això es tradueix en morts o estàncies a la UCI.
Intrusisme, la salut en perill. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no hi ha discussió.
Això és la tradició.
Sí. Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de dues del migdia a quatre de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tió amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
El matí de Catalunya Ràdio.
En menys de 3 minuts arribarem a les 10 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dia de la Constitució, aquest 6 de desembre, festiu per molts, i un dia que hem tingut un titular, i hem vist un titular de les últimes hores, que, per variar, és una bona notícia, perquè per primera vegada des que va començar la pandèmia, per primera vegada des que va començar tota aquella història, no hi ha cap pacient ingressat a la UCI per Covid. No només això, sinó que des del 2020 mai fins ara no s'havia baixat del centenar d'ingressats a planta, en concret n'hi ha encara 79. Per això que volem saludar ara mateix el cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri. Doctor Guerri, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Com esteu?
Doctor Guerri, aquestes dades, d'alguna manera, revelaven la importància, diguem-ne, del que ens havíeu dit moltes vegades els experts, de no baixar la guàrdia, perquè ens ha servit com a recordatori, ara no n'hi ha cap a la UCI, però que fins ara n'hi havia.
Sí, bueno, de fet... Això el que tradueix és una mica la situació, diguem, ambiental que estem vivint en aquest moment. En aquest moment... La taxa d'infeccions respiratòries és inferior a la d'altres anys. Això significa que hi ha menys persones malaltes per infeccions respiratòries en aquest moment. Suposo pel que data les temperatures han sigut molt fredes, i això pues, al final pues, ha fet que doncs, no hi hagi Covid o hi hagi molt menys Covid i pues, les persones que hi havia a la UCI pues, ja no hi siguin. Aleshores, bueno, això no significa que no pugui tornar o que no torni a haver una estació de virus respiratoris com veurem en les properes setmanes.
Ho veurem en les properes setmanes. Diuen que aquest cap de setmana torna el fred, o sigui que suposo que això anirà més, no?
Clar, nosaltres això sempre mirem una mica la previsió en funció de les temperatures. Mm. Això ja abans de la Covid ho fèiem, sobretot amb la grip, però ara amb la Covid doncs, també. No? A la que veiem que les temperatures comencen a baixar de veritat i es queden, sabem que en 2-3 setmanes començarem a tenir un increment d'infeccions respiratòries.
Mm. De fet, ara aquests dies ja es comencen a veure, és a dir, res greu, però es veuen allò que es diu molt, que circulen els virus, més refredats i més d'aquestes afeccions lleus, no?
Sí, la veritat és que el sistema de vigilància del Departament de Salut, el CIVIC, que dona, és molt interessant. Nosaltres el fem servir perquè també ens dona una mica la idea en la situació epidemiològica en la que estem i ens permet fer una mica una predicció de cap on aniran les coses. No? I si ja dic, ho consultem en cert exemple, Covid i grip, en aquest moment ara són testimonials. Hi ha altres tipus de virus respiratoris més lleus, que és el que realment està descrivint vostè.